serem un sol, crida la grada, que soni un com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12, el dia que encara s'està jugant a aquesta hora el derbi madrileny al Metropolitano. El resultat de moment és Atlètic de Madrid 0, Madrid 1, però més enllà del resultat, la notícia del derbi madrileny és que el partit s'ha hagut d'aturar durant gairebé 20 minuts perquè alguns aficionats situats a la graderia on s'ubica el Frente Atlético han llançat objectes sobre la posició del porter del Madrid, Courtois, ex de l'Atlètic de Madrid. Cap encenedor ha impactat sobre Courtois o qualsevol altre jugador del Madrid, però l'àrbitre, el mallorquí Mateu Busquets Ferrer, ha aplicat el protocol i ha fet molt bé de fer-ho i ha decidit aturar el partit uns minuts. Simeone i Jiménez, l'uruguaià, han anat a parlar amb alguns aficionats del Frente Atlético i el partit s'ha reiniciat amb l'amenaça que si en aquests últims minuts cauen més objectes, el partit se suspendrà de manera definitiva. El partit és ara mateix al minut 38 de la segona meitat i el resultat és Atlètic de Madrid 0, Madrid 1. El Madrid ha marcat a través de Militao al minut 20 de la segona després d'una bona jugada de Vinícius. Dos minuts després del gol, el partit s'ha aturat pel llançament d'objectes. El Madrid quedaria a un punt del Barça si es confirma la seva victòria. L'Atlètic de Madrid continuaria a 6 punts, però el partit encara és en joc i el seguirem al tram final d'aquest derbi madrileny al Metropolitano amb el Roger Busà. Roger, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Han passat coses en els últims minuts d'aquest derbi que és molt sui generis perquè s'ha hagut d'aturar per aquest llançament d'objectes dels aficionats de l'Atlètic de Madrid.
Mira, el més destacat ara un xut de Lino amb l'esquerra que ha hagut d'obligar a estirar-se a Courtois. Molt bé el porter del Madrid. Ara mateix al minut 84, després d'aquest xut de Lino es manté la victòria del Madrid. 0-1 guanyen els blancs del Metropolitano.
A l'estudi de Catalunya Ràdio hi ha l'Oriol Domènech. Curi, bona nit.
Bona nit, Xavi.
T'ha semblat bé que s'aturés el partit? M'has dit ara que era imprescindible.
Jo crec que sí, al final han tirat 4 o 5 encenedors, una bossa que semblava de menjar, vull dir que no es podia tolerar que el partit seguís amb aquesta tònica.
Una nova arribada per part de l'Atlètic de Madrid. Roger, no ha pogut controlar Correa a l'interior horària del Madrid.
Passada per el davanter gentil de l'Atlètic de Madrid, que no l'ha pogut controlar, se'n va per la línia de fons, serà servei de porteria per Courtois.
Ja podem saludar també a la Sònia Salmà. Sònia, bona nit.
Hola, bona nit.
El Jordi Costa. Jordi, com estàs?
Molt bé, bona nit.
I el Ricard Torquemada. Ricard, tot bé?
Tot bé, bona nit.
Us ha xocat, us ha sorprès que suspengui el partit sense que hi hagi hagut impacte de cap objecte encenedor o qualsevol altra cosa sobre Courtois o algun jugador del Madrid? Us ha sorprès positivament, segurament?
Bé, sorprès relativament, perquè és cert que ja des de fa un temps que es va decidir activar aquest protocol, però potser fins ara no ho havíem vist i sobretot no ho havíem vist en un partit d'aquesta dimensió, però et diria que ja trigàvem i que no pot ser, perquè a més crec que l'actuació d'aquests aficionats a l'Atlètic de Madrid no és el primer cop que és més que discutible i crec que el club hauria d'actuar des de fa temps i potser a partir d'ara, amb el risc que això suposa, potser ara seran més contundents perquè no és només que es pugui suspendre ja el partit d'avui si torna a haver-hi un incident, sinó que, a més, suposo que el fet que s'hagi aturat el partit 10 minuts suposarà algun tipus de sanció per l'Atlètic de Madrid.
Segurament que sí. El partit és al tram final, falten 4 minuts, Roger, i 0-1 pel Madrid, de moment.
I en pilota per Marcos Llorente, que intentava la passada per Rodrigo Riquelme, s'ha perdut per la línia de fons, pilota pel Madrid, que ha fet un canvi, el primer d'aquest partit, d'aquest derbi, ha entrat Lucas, ha marxat Modric, en canvi Simeone, que ha esgotat els 5 canvis. Han entrat Coque, Lino, Correa, Riquelme i Galán.
I ara entrarà Endrick i marxarà
Bellingham.
No sé si Bellingham, i l'àrbitre, Mateu Busquets Ferrer, està parlant amb Vinícius i està demanant que s'afanyi a sortir, perquè no marxa Bellingham, sinó
marxa Vinícius. El segon canvi del Madrid, marxa Vinícius i entra Endrick.
3 minuts i l'afegit, oi? Perquè s'acabi el partit?
Sí.
3 minuts i l'afegit. El Madrid està guanyant 0-1. Gol de Militao a la segona meitat, però la notícia és que s'ha hagut d'aturar el partit durant 20 minuts i justament quan s'ha aturat, Simeone i Jiménez han anat a la graderia on s'ubiquen els aficionats de l'Atlètic de Madrid del Frente Atlético. Hem vist, Roger, alguns aficionats en passamuntanyes.
Sí, sí, d'incògnit, sí, sí.
Jo em pregunto, anar en passamuntanyes per la vida és legal?
Jo ho estava pensant, no, que hauria d'estar prohibit més en un camp de futbol.
A tot arreu.
No eren pocs.
Tu insultes o tires algun objecte i no et poden identificar. Ja només per això hauria d'estar prohibit.
Sí, sí, no? I continuaven en aquesta zona de la graderia al darrere de la porteria de Courtois amb certa impunitat. Ningú no els ha fet fora i els han permès mantenir el passamuntanyes.
Puc entendre aquí, Xavi, que la policia potser no actua per evitar mals majors durant el partit. Entrar en aquella zona i començar a dispersar aficionats que no mereixen, és evident, estar veient aquest partit de futbol, suposo que no, que com a norma de seguretat no es deu poder. Ara, espero que els tinguin a tots identificats i tal com surtin del Metropolitano, com a mínim els agafin les dades perquè no tornin a entrar a l'estadi, vaja, de per vida, si cal, especialment els que han llançat encenedors, però a la resta és el que tu dius, no pots anar a un camp de futbol amb passamuntanyes.
Ni enlloc, ni enlloc.
Com el pots identificar?
Sí, és que no pot... No, és que és impossible.
Home,
per la roba.
Si s'ha vist per televisió, clar.
Compte que ataca el Madrid, Endrick té un contraatac.
Davant de la Normana, el xut d'Endrick i fora.
Sempre juga els contraatacs sense pensar que té un o dos companys al seu costat. Va fer un gol així a la Champions i ara la situació no era tan clara com aquell dia, però vaja, ha decidit tirar pel dret i xutar des de fora de l'àrea.
Fregant el pal.
No cada dia és diumenge, eh?
No, i és una mala decisió. L'altre dia li va sortir bé, però un contraatac que acaba-lo així...
Horrorosa.
No, com a mínim no és ortodoxa. A punt d'entrar al minut 44 de la segona, Arbosà.
0-1, i es prepara un altre canvi, diria que és Fran García, el lateral esquerre del Madrid, pilota per l'Atlètic de Madrid, que intenta la incursió dins l'àrea, recupera la pilota, el Madrid falta.
Uns 27-28 metres, és lluny, però és una bona opció a l'últim minut de partit perquè l'Atlètic de Madrid provi el xut directe o penjar la pilota i una rematada. Està pressionant l'Atlètic de Madrid, de moment només una ocasió clara després que es reprengués el partit, aquella que ha xutat que ha tret Courtois?
Lino.
La Molina molt clara, una bona aturada de Courtois. El partit futbolísticament ha tingut ben poca cosa, el Madrid és molt pragmàtic, la jugada del gol ha arribat després d'una bona acció de Vinícius que ha rematat el segon pal massa sol, sense marca Militao, i ara l'Atlètic de Madrid a punt d'arribar al minut 90 tindrà aquesta falta en el moment que el Madrid fa l'últim canvi.
Marxa Rodrigo, entrarà Fran García, a lateral esquerre, l'ex del Rayo, mentre estan preparats per xutar aquesta falta Griezmann, també veiem Correa, ara es produeix aquest tercer canvi. Entrarà Fran García, marxarà Rodrigo. 89 de partit, 90 ja de partit. Recordem que se n'han perdut 20, que ha estat el temps...
Sí, però no s'han d'afegir 20. Ara el temps afegit que ens marquin serà el que marcaran. Els 20. La falta de Griezmann.
El xut de Griezmann, fora. Per sort del travesser de la porteria de Courtois, anava bé el xut del davanter francès. 0-1 ja, temps afegit. Veiem per les imatges que són 8 minuts d'afegit. Però, vaja, n'hi haurà d'haver-hi molts més perquè ha estat gairebé 20 minuts aturat.
No, ja està contemplat, sí. Els 20 minuts ja els han restat del marcador que ens ensenya la televisió.
Són 8 minuts reals, són, eh?
Són 8 minuts reals de temps afegit, o sigui, li queden 8 minuts al partit del Metropolitano. El Madrid, que de moment guanya 0-1, però la notícia, Jordi Ricard, és aquesta aturada d'un derbi madrileny, de tot un derbi madrileny que es segueix molt a l'estat espanyol, però també a d'altres països, i que genera una imatge molt desagradable.
Sí, bé, per no repetir el que han dit la Sònia i l'Oriol, que estic completament d'acord, el protocol ja fa un temps que hi és i segurament el que no havíem vist era aplicar-lo en un partit així, i em sembla que ho ha fet té l'àrbitre.
Molt segur, eh?
I ja que hi som, i si se'm permet la frivolitat, si no haguessin tornat no ens hauríem perdut res perquè el partit és una castanya important.
L'opció que l'Atlètic de Madrid empati, que un empat en aquest derbi, al Barça li
no, no,
suposa un millor resultat que la victòria del Madrid, segurament.
Sí, ho dic des de la poca esperança que això passi, perquè és que el Madrid poc, l'Atlètic de Madrid per mi encara menys.
Sí. El partit que busca el minut 92, li quedaran 6 més de temps afegit i el Madrid és ara qui gestiona la pilota.
En pilota per Militao, que intenta la passada a la dreta per Valverde, talla bé la defensa de l'Atlètic de Madrid, que manté la pilota enrere, que té Escoque a l'esquerra per Samolino.
Ha plegat bé el Madrid i aquí l'Atlètic de Madrid, a veure, la té Griezmann, que
Griezmann a la mitja punta, que avança davant i té Lucas, que no pot prendre la pilota a Griezmann. Encara l'Atlètic de Madrid la té Samolino a l'esquerra, intentava la centrada, refusa la defensa del Madrid, encara la pilota morta dins l'àrea, intentarà el control Rodrigo de Paul, enrere cap a Llorente per de Paul.
És bona.
la passada a dins per Riquelme, la centrada de Riquelme, refús a Courtois.
Verinosa centrada de Riquelme buscant el pal de Courtois, tret el peu esquerre Courtois, i ja serveix el corner ràpidament l'Atlètic de Madrid.
El 92 la té Griezmann en curt, intenta la centrada, Griezmann centra, refús a la defensa del Madrid, serà pilota per l'Atlètic de Madrid.
I torna
Rodrigo de Paul. A la dreta per Griezmann, no està en fora de joc Griezmann. La centrada amb l'esquerra refusa Rüdiger.
Curta i ha perdut una bona opció aquí. L'Atlètic de Madrid, queden 5 minuts perquè s'acabi el partit.
El Madrid amb 4 laterals al camp.
Sí, sí, a defensar. És que ha fet un partit, com deia el Jordi Costa. Ricard, suposo que l'estàs seguint des del primer minut. El derbi és molt pobre futbolísticament.
Sí, però jo diria que... Ja en parlem després, si vols, però que a mi el Madrid avui m'ha fet la sensació que s'ha posat seriós i que amb la baixa d'Mbappé i una mica amb la sensació de... ha tingut el control que no ha tingut en altres partits. A mi és els dies que més m'ha agradat el Madrid, sense ser un espectacle. Però és que potser
molt pragmàtic, no? Que era un concepte...
Però avui s'ha posat una mica la pell de la Champions. I jo crec que a mi el que m'ha decebut molt és l'Atlètic de Madrid. Crec que no hi ha hagut partit, que el Madrid podia haver-lo rematat abans i que no ho ha fet, i ara això fa que hagi de patir.
4 minuts perquè s'acabi el partit. Roger, 0-1, la pilota la té Courtois.
Una altra centrada des de la dreta que ha rebutjat Rüdiger. La pilota al final l'ha atrapat Courtois, que es queixava d'un cop al Lenormand. Pilota que rebutja el porter del Madrid. Pilota per l'Atlètic de Madrid en zona defensiva.
En zona defensiva encara, o sigui que l'Atlètic de Madrid té 4 minuts per intentar generar alguna ocasió de gol. L'ha tingut una molt cara i mira, aquí la té.
La passada per Correa des de la darrera, el xut i el gol. El gol que ve d'un refús, fora de joc. Fora de joc.
En primera instància l'anula l'assistent. Hi ha targeta groga per algun jugador de l'Atlètic de Madrid.
No, un rebot, eh?
No he pogut identificar en qui. I el fora de joc deu ser a l'inici de la jugada, en la posició de Correa, que no ho és.
No ho és.
No n'hi ha. O sigui que aquí entra el VAR i en principi el gol l'hauran de donar.
Ha estat passada des de darrere per Correa... I la pilota la toca Correa després de rebotar un Courtois.
Sí, sí, sí. Un cop arriba Correa, si no estan fora de joc, això tot és net, perquè la toca Courtois, fa un bon dribbling. Correa...
Militao, també la toca Militao, eh?
Fa una mena de croqueta davant de Courtois i després remata porta buida, caient a terra, però vaja, el gol anul·lat en primera instància per suposat fora de joc, a mi no m'ha semblat, a vosaltres?
No.
A mi tampoc.
No ho sembla, no.
Doncs això serà el gol de l'empat.
Ho està revisant el VAR.
Que bé ho ha fet Correa, eh?
Molt bé, quina qualitat. Aquella velocitat
per superar Courtois.
Que té unes cames llarguíssimes. Gol.
Doncs el gol de l'Atlètic de Madrid, val el gol d'Àngel Correa, el 95 de partit, el temps afegit, se n'havien afegit 8, 95 de partit al Metropolitano, val el gol de Correa, Atlètic de Madrid 1, Real Madrid 1.
Atenció, perquè aquest empat, en un derbi que està marcat per la suspensió temporal del partit, durant 20 minuts per al llançament d'objectes des de la posició de la graderia del Frente Atlético sobre Courtois, si això acaba en empat, el Madrid quedarà a 3 punts del Barça, no retallarà gaire, i l'Atlètic de Madrid quedarà a 5 punts del Barça. Només retallen un punt entre els dos. Ho celebra Correa, que ha fet una acció fantàstica, a màxima velocitat, driblant Courtois pràcticament en àrea petita i rematant el gol de l'empat de l'Atlètic de Madrid, quan arriben ara mateix al minut 98, però s'haurà d'estirar encara més el partit, el temps afegit, perquè s'ha revisat aquesta acció que ha acabat en gol de Correa.
El 96, en falten 2, més el que afegeixi l'àrbitre, el temps afegit. Ara ens ensenyen les imatges. No hi havia fora de joc de Correa, el trencava Rüdiger, i el gol de l'Atlètic de Madrid. I compte que hi torna a anar l'Atlètic de Madrid.
Per raó de l'esquerra.
La té Samolino, l'esquerra per Griezmann, rep l'empenta Griezmann, l'àrbitre diu que no és falta, pilota pel Madrid.
Reclamava falta sobre Griezmann els aficionats del Metropolitano. Bé, era una jugada amb la pilota sense amo, se l'han dut al Madrid, i ara el Madrid intenta gestionar i posa una mica de calma i de tranquil·litat aquesta tramuntanada de l'Atlètic de Madrid després de l'empat de Correa.
Solament hi ha amb Rüdiger. Rüdiger amb Courtois, pressiona l'Atlètic de Madrid, se la treu de sobre Courtois, la pilota per De Paul. De Paul, que contemporitza enrere per Llorente.
Un minut i arribarem al 98, però s'haurà de fer així com a mínim un mes per la revisió del VAR en el gol de l'Atlètic de Madrid.
Pressiona el Madrid, pilota a l'esquerra per Lino, a dins. La té l'equip del Cholo Simeone enrere, un altre cop. La té De Paul, sol,
i va,
a l'esquerra central. Es desmarca Llorente, la passada pel jugador madrileny amb el cap Llorente. No hi arriba Riquelme, pilota pel Madrid.
intenta sortir al contraatac. Jo crec que el Madrid ara mateix, no sé si teniu la mateixa sensació, el que vol és que s'acabi el partit, perquè no acabi superant-lo del tot aquest Atlètic de Madrid, que amb l'acció de Correa ha empatat el partit.
Xavi, els últims minuts ha fet entrar Lucas Vázquez, Fran García, i gairebé defensava amb 6.
Sí, sí.
Ara hi ha hagut falta de Llorente i targeta.
Falta sobre Fran García.
Falta sobre Fran claríssima, de Marcos Llorente. I targeta groga pel jugador de l'Atlètic de Madrid.
Arribarem al minut 98 i Mateu Busquets Ferrer, que decidirà si afegeix un o dos minuts extra per la revisió del VAR, i el Metropolitano, que ara mateix està bullint després de tot el que ha passat i sobretot després del gol de Correa, que suposa l'empat.
Volia servir Rüdiger. Valverde li diu que ja ho fa ell.
Per una acció, una trepitjada, diria, d'un jugador de l'Atlètic de Madrid sobre un jugador del Madrid.
Revisa la vermella.
Com
a l'entrada és lletja,
eh? Sí, és vermella, de fet.
Doncs mira, l'àrbitre que anula la targeta groga i ensenya la targeta vermella.
Tampoc es queixa gaire Marcos Llorente, eh? O sigui, l'ha assumit. Va a baix, és perillosa, amb els tacs sobre el turmell de Fran García. I ara qui la té és el Madrid.
L'Atlètic de Madrid amb 10. El Madrid al cercle central, pilota a la dreta. La té Lucas. Lucas a dins per Valverde. Es defensa tot en bloc l'Atlètic de Madrid. Gairebé tancat dins l'àrea. La té Fede Valverde. El desplaçament a la dreta per Lucas. Intentarà la centrada de Lucas, defensa Samolino, la centrada de Lucas, intentava la rematada Tchouaméni,
han picat amb el cap i tots els jugadors estan cridant a les assistències perquè vinguin a atendre tant el jugador de l'Atlètic de Madrid, que crec que és Lenormand, i Tchouaméni, que ha entrat com una bèstia al punt de penal, la rematada de cap, i ha tocat pilota segurament, però també ha tocat el cap de Lenormand, han pres mal.
S'han fet molt de mal Tchouaméni i Lenormand.
No poden passar més coses en aquest derbi, eh?
La centrada era de Lucas i ha entrat com un avió Tchouaméni.
Quin cop.
I cop de cap amb el cap tots dos, eh?
És un accident, és fortuït, però això fa mal. I és perillós, perquè impacten cap contra cap. I aquí el protocol marca que això s'ha d'aturar, revisar ràpidament, perquè cap jugador estigui malmès.
Pot atacar de lletja. Sí, som al 99, ja gairebé al 100. Se n'havien afegit 8. Ha marcat l'Atlètic de Madrid. Han revisat aquesta targeta vermella per Llorente i, per tant, ara mateix ja temps extra d'aquest temps afegit.
Aprofito l'aturada per demanar disculpes pel meu comentari de que no calia que tornessin, que han passat més coses en 20 minuts que en tota la resta del partit.
No va malament el gol de l'empat pel Barça,
que va, que va, no, està, és un resultat magnífic.
Sí,
i, a més, pel meu gust, per com ha anat el partit, per mi just.
Sí, és que han passat tan poques coses i l'Atlètic de Madrid amb aquest raig final el partit, un cop s'ha tornat a jugar després de l'aturada, ha fet 3 o 4 cosetes interessants, clar, no tenia més remei.
Però l'Atlètic de Madrid no ha començat a fer cosetes interessants fins que no s'ha vist a sota el marcador.
Sí,
és un clàssic. Sí.
Però, jo tinc l'aturada del partit, evidentment, no la demanen, vull dir que no l'ha demanat ningú, però jo crec que l'Atlètic de Madrid, quan s'atura el partit, estava completament perdut. No havia encaixat bé el gol, i després de l'aturada, no d'inici, però he tingut la sensació que ha estat millor.
I final, final del partit al Metropolitano, xiula Busquets Ferrer. Al final d'aquest derbi ple d'incidents i un derbi boig, amb empat entre l'Atlètic de Madrid i el Madrid, ha marcat Militao pel Madrid al 64, ha marcat Correa per l'Atlètic de Madrid al temps afegit al 95, empat al derbi madrileny, Atlètic de Madrid 1, Real Madrid 1.
O sigui que el Barça només perd un punt en aquesta jornada de derrota ahir al camp de l'Osasuna respecte al Madrid i respecte a l'Atlètic de Madrid. El Barça líder amb 21 punts, el Madrid segon classificat amb 18 i l'Atlètic de Madrid queda a 5 punts del líder, que és el Barça de Hansi Flick. És un bon resultat per al Barça aquest que s'ha donat en el derbi madrileny. Ara l'analitzarem, també analitzarem i intentarem mirar de sentir algun protagonista després de l'aturada pel llançament d'objectes sobre Courtois, que és el més rellevant del derbi madrileny, segurament. Però recordar-vos que avui, per exemple, l'Espanyol ha perdut el camp del Betis 1-0. Anirem a Sevilla amb el Sergi Andreu i la Sònia Olear. El Sergi Andreu, que té una informació rellevant sobre Joan García, rellevant i una mica preocupant, que al migdia les dues ha jugat el Girona al camp del Celta i empatat a 1. S'ha avançat el Girona amb un gol de Yangel Herrera, però ha empatat Iago Aspas ja al tram final. I han tornat lesionats Dali Blin i Oriol Romeu. i que avui ha parlat Frenkie de Jong. Frenkie de Jong ha trencat el seu silenci desmentint que n'hagués a operar-se, que es n'hagués a operar, i que cobri 36 milions d'euros. I el més important, no ho ha dit ell, però us ho expliquem nosaltres, si no hi ha imprevist ni contratemps, demà Frenkie de Jong, després de 160 dies de baixa, rebrà l'alta mèdica i Hansi Flick podrà comptar amb ell pel partit de dimarts a la Champions contra el Young Boys a Montjuïc. Un altre resultat d'aquest diumenge primera ha estat l'Atlètic Club 1, Sevilla 1, i també hi ha hagut partit aquesta tarda a la Lliga F. El Llevant Badalona ha perdut al camp de la Reial Societat per 2-1. Primera derrota d'aquesta temporada de la Lliga del Llevant Badalona. Ahir el Barça va guanyar 10-1 al Granada. El Johan Cruyff i l'Espanyol van empatar a 0 al camp del Betis. El Barça és nou líder de la Lliga F, empatat a punts amb el Madrid i l'Atlètic de Madrid, però els 10 gols d'ahir contra el Granada li donen avantatge en el gol a Beraix. Ens ordenem, perquè ha estat un principi de programa del Club de la Mitjanit una mica sui generis amb el que ha passat al Metropolitano, i tornem ja per anar a Sevilla i a explicar el que ha passat al Betis 1, Espanyol 0.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Ara anem a Sevilla, i abans recordar-vos també que ha començat la Lliga CB de bàsquet, ha guanyat el Barça de 26 punts aquest migdia al Palau Blaugrana contra el Granada. Ha perdut el Lleida, el Llopos Lleida, la tornada a la CB de 10 a Saragossa, després d'una pròrroga. Ahir va guanyar la Penya i el Baxi Manresa, la Penya contra l'UCAM Múrcia i el Baxi Manresa contra el València. Van perdre el Girona a la pista de l'Unicaja i el Moravan Andorra a casa contra la Gran Canària. I ha perdut el Madrid. Ha perdut el Madrid a la pista de la Corunya d'un punt i per un triple més falta personal en l'última jugada del partit. Tadej Pogacar ha continuat fent història en aquest 2024. Ha guanyat el Mundial de Ciclisme en Ruta que s'ha fet a Suïssa. Ja havia guanyat aquest any l'eslové. Primer el Giro i després el Tour. El Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP ha guanyat Jorge Martín. Marc Márquez ha trencat el motor i no ha pogut acabar la cursa. Jorge Martín és més líder del Mundial. El Barça d'handbol ha jugat i ha guanyat el segon partit de la Golden Glove del Mundial de Clubs que s'està fent a Egipte, precisament contra un club egipci, l'Al Ahly, per 23-31. A la Sobal ha guanyat el Granollers a una pista difícil com és en Aitasuna per 28-29. I s'ha completat una nova jornada de la Copa Amèrica de Vela. Després de les regates d'avui, 2-2 entre el Luna Rossa i l'Ineos Britànic en la final de la Copa Louis Vuitton. A veure, tenim a punt la connexió amb Sevilla? Encara no. Roger, no ha aparegut de moment cap protagonista sobre la gespa del Metropolitano, eh?
Cap jugador de cap equip.
Del Madrid, però diria que no en sentirem?
No, en principi no.
Perquè no parlen?
No solen parlar.
El més curiós del cas és que acaba el partit i tots els jugadors de l'Atlètic de Madrid se'n van cap a la grada del Frente Atlético a aplaudir-lo i a celebrar l'empat amb ells.
És que aquest és el principal problema que té l'Atlètic de Madrid. És que
avui era un dia per no anar cap allà.
És molt tolerant cap a aquell sector. I evidentment que aquell diríem que aquell fons, no tots formen part dels energúmens, però és que estan allà els energúmens. I per tant no pots anar cap allà. Simone també s'ha passat mig partit després de l'aturada demanant aquell fons que n'hi més.
Clar, és un fons molt... Hi ha molta gent, hi ha milers d'aficionats, però és que clar, tenen un currículum, com apuntava la Sònia, un historial delictiu.
Però
directament
manen molt, no?
Sempre hi són. I no es posen en dubte des de la directiva de l'Atlètic de Madrid.
Bé, no sé si manen molt o poc, però que tenen acollonit algú és evident, perquè com abans apuntava la Sònia, el Barça va fer neteja, el Madrid jo tinc la sensació que ha fet bastanta neteja, i l'Atlètic de Madrid allà els té.
Coque, parlant de la zona, a veure què hi diu.
He podido comprobar hoy, ¿no? Sobretot en el segundo tiempo, cuando se ha abierto el partido, una intensidad enorme. Al principio ha habido, sobre todo en el primer tiempo, mucho respeto entre los dos equipos y bueno, luego se ha abierto más el partido, mucha intensidad. Los dos queríamos ganar y bueno, al final hemos podido conseguir el empate casi al final nosotros.
¿Os satisface el punto que habéis conseguido hoy aquí?
Bueno, nosotros siempre salimos a ganar todos los partidos.
Coque és el capità de l'Atlètic de Madrid. A veure si li pregunten pel que ha passat amb l'aturada pels encenedors.
Tiempo, faltando sobre todo 20 minutos que hemos ido por el partido, presionando arriba, jugando, arriesgando mucho, pues a mí me gusta el equipo y yo creo que a la gente también, pero bueno, obviamente que queríamos los tres puntos.
Seguís sin perder en esta liga. Al margen del resultado, Coque, te quiero preguntar por lo que ha sucedido en el partido. Tú te acercabas a hablar con la afición. No sé si nos puedes comentar lo que ha sucedido en esos momentos.
Bueno, ha sido un momento de mucha tensión, ¿no? Obviamente que no va a pasar esto en un campo de fútbol, obviamente que somos profesionales y tenemos que también saber dónde estamos y ser inteligentes, pero bueno, por cuatro tampoco podemos perjudicar a toda nuestra gente, ¿no? Entonces, bueno, ojalá no vuelva a ocurrir y bueno, nosotros también como jugadores tenemos que ser más inteligentes.
¿Ha habido mucha tensión cuando os habéis marchado por el túnel a los vestuarios?
Tensión, no, obviamente estábamos esperando a ver qué pasaba por si íbamos a jugar o no, pero bueno, hemos estado hablando los capitanes con los árbitros y bueno, el protocolo decía que si volvía a pasar otra vez el mismo incidente se paraba el partido y no ha vuelto a pasar, por suerte.
Esperemos que las cosas se queden en el césped, ¿no, Coque? Ya está.
Sí, obviamente, al final son partidos de mucha tensión, de mucha intensidad, vas a 200 dentro del campo y siempre lo digo, cuando pasan las cosas en el terreno de juego se quedan ahí y a seguir.
Gràcies. Sí, home, però si a Courtois li llencen 5 encenedors i té la sort que no li toca cap al cap i li obre, doncs es podrà queixar el pobre nano.
Quina diferència aquestes declaracions amb les que va fer Òscar de Marcos dijous.
Totalment.
Després de l'Atlètic Roma,
sí.
Que va criticar tots els aficionats de l'Atlètic que havien tirat bengales i que va dir que era inadmissible i que això no anava amb els valors de l'Atlètic Club.
No només les declaracions, és que els jugadors de l'Atlètic van anar a renyar els seus aficionats allà en persona. Vull dir, que
de
ja no...
de l'Atlètic Club de Bilbao, no?
Sí,
per no confondre.
No,
és que, tal com dèieu abans, han anat al fons a aplaudir després del partit, que per cert crec que hi ha hagut xiulada de la resta dels aficionats.
Aviam, a mi, Coque és el capità de l'Atlètic de Madrid, és una institució, crec que és el tio que més partits ha jugat amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid. M'ha semblat excessivament tevi, per no dir lamentable. No,
home, això que els jugadors han de ser...
Sí, això què vol dir amb això?
No, jo crec que s'ha referit a Courtois, que ha anat ensenyant tots els matxeros que li anaven tirant.
Allà, fins que l'obrin al cap i llavors ja no caldrà que ensenyin els encenedors.
És que jo he tingut la sensació que en les converses que mantenien en el moment de la suspensió, tant Coque com després Simeone, que també s'ha creuat amb Courtois, a mi m'ha fet la sensació que li retreien. No, que només faltaria.
Tenim algun problema amb la línia del Jordi Costa, Jordi, i estem pendents a veure si sentim algun portaveu del Madrid que haurà de ser a través dels canals oficials del Real Madrid, de Real Madrid Televisión, perquè normalment no fan declaracions més enllà de la roda de premsa d'Ancelotti.
En la línia del que deia el Jordi, també m'ha semblat que Simeone ha anat a saludar a Courtois i anava dient muy bien, muy bien.
Sí, l'ha dit molt bé, molt bé. Sí.
Podem-li dir gràcies, eh?
Ah, sarcàsticament?
Sí.
Sí. És que jo també et dic que no sé...
Que té pinta de futbol argentí, de barra brava al Frente Atlético. O sigui, la sensació és que hi ha una influència, hi ha fins i tot diríem que una complicitat entre equip i aquesta zona. Us imagineu això en un altre estadi, aquestes converses?
O sigui, no.
A mi m'ha recordat el futbol argentí i aquesta, ara, desviar l'atenció cap a Courtois, tant de Simeone com de Coque, fins i tot ha acabat el partit, és el d'un club segrestat per un grup, o com a mínim, o segrestat, o si voleu dir, o còmplice d'un grup que continua actuant impunament.
Anava a dir que és cert que Courtois, un cop marca el Madrid...
Fa un gest,
Es gira cap a aquell sector de la grada, que no tinc cap dubte que portaven tot el partit insultant-lo, i fa un gest que tampoc... Que és estalviable, però evidentment això no justifica que després hagin de caure 100 encenedors a la seva àrea.
Ha rigut Courtois, ha dit vamos, vamos, i ha rigut irònicament cap a la grada.
Els ha mirat, com Vinícius mirava per forçar un córner a l'altra banda de la graderia de l'Atlètic de Madrid. Bé, ha estat un derbi accidental, per sort del Barça ha acabat amb empat, amb aquest gol de Correa al temps afegit, i això deixa el Barça encara amb cert marge com a líder a la classificació de primera divisió. Ara sí podem anar a Sevilla, oi? Sergi Andreu, bona nit.
Què tal, Xavi? Bona nit.
Sonia Olear, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Heu estat aquesta tarda a Villamarín, on l'Espanyol ha perdut 1-0, gol de Lo Celso als últims minuts. Lo Celso ha fet ja 5 gols. Als últims minuts, després que l'Espanyol hagi tornat a competir bé, Joan Garcia ha aturat un penal a Abde a la primera part, i l'Espanyol ha generat alguna ocasió, sobretot una de Carlos Romero, però ha acabat perdent, Sergi.
Sí. És una pel·lícula que hem vist ja alguns cops. Es confirma que aquest equip competeix molt bé, però no n'hi ha prou, i el que també es confirma és que és un equip defensivament ordenat, però que, així com altres vegades amb la pilota als peus en la creació li ha costat més, avui ha estat bé, però a l'últim quart, als metres finals, a l'àrea rival, li costa molt arribar, li costa molt generar bé, generar ocasions i rematar entre els tres pals, i avui s'ha demostrat pràcticament només aquesta cara, deies, Xavi, de Romero, i és una llàstima, perquè el partit de l'Espanyol a mi m'ha semblat molt seriós avui al Villamarín, i en una acció no aïllada, perquè el Betis n'ha tingut unes quantes, però sí que de talent de Lo Celso, que ha fet aquest gol i que li ha donat la victòria al Betis, bé, són tres derrotes en tres partits i l'Espanyol haurà de millorar, sobretot en atac, perquè avui doncs li ha costat.
Falta talent a l'Espanyol, Sergi.
Sí,
no és una qüestió de millorar, sinó és que
sí,
té un dèficit de talent manera, respecte no? a la majoria d'equips de primera divisió.
Avui s'ha vist clar.
Sí. A una banda hi ha Lo Celso i a l'altra Carlos Romero, a mi m'encanta Carlos Romero, però sí. No ho podem comparar. Sònia, a Javi Puado l'han hagut de substituir a la segona meitat, ha tingut un problema al genoll. Manolo González ha explicat que s'havia espantat en un primer moment,
sí.
Però que potser no era gran cosa.
Sí.
Sabeu més, teniu més detalls sobre aquesta possible lesió de Puado?
Res, que li faran proves de demà o dilluns i que confien en que en principi no sigui res greu. Que el jugador s'ha espantat en el moment que ha rebut el cop i que per això ha demanat el canvi, però que en principi no hauria de ser res greu. Però que clar, fins que no vegin les proves no ho sabran.
No sé si us heu fixat durant la transmissió, Sergi i Sònia. És una imatge publicada després del partit, crec que per Movistar. Vitor Roque, el brasiler cedit pel Barça, avui ha estat suplent i més enllà de suplent ha continuat desencertat. Li ha fet un gest molt despectiu a un jugador de l'Espanyol, a Omar Lilali. Després d'una discussió li ha demanat que girés per veure el seu nom a la samarreta per saber amb qui parlava, com dient que no el coneixia ningú, a Omar. Trobo que Vitor Roque va una mica sobrat per anar tractant així a companys de professió que potser no juguen o han jugat equips del prestigi i del nivell del Barça, però que mereixen tot el respecte. O sigui, Gavi Torque potser que es preocupi més de millorar el seu rendiment golejador que no pas d'anar fent befa i intentant humiliar a jugadors d'altres equips rivals. Sergi, a qui no poden humiliar és a Joan García, ha estat el millor del partit claríssimament.
Sí, ha aturat aquell penal a l'Abde i ha fet algunes intervencions molt bones, de molt de mèrit, per mi, indiscutiblement, la millor del partit.
Tu creus, Sergi, que Joan García durarà molt a l'Espanyol?
Mira, vols que te n'expliqui una de bona?
Sí.
Mira, a aquesta hora us podem explicar, pel que hem sabut en aquestes últimes hores, que l'Atlètic de Madrid, justament, l'Atlètic de Madrid va molt fort amb Joan García. Sabem que intentaran fitxar-lo, que per recomanació de l'exjugador, justament Matalassé, ara a la sub-21 Santi Denia,
sí.
Val? I per la relació que té, evidentment, perquè van coincidir en aquell gran Atlètic de mitjans dels 90 amb el Cholo Simeone, li ha recomanat de manera molt rotunda a Simeone que fitxi Joan García com a relleu doblac a curt mitjà termini. És a dir, que és un porter, Joan García, en creixement i que val la pena fer la inversió que calgui, que en aquest cas seria pagar segurament els 30 milions de la clàusula per assegurar-se que l'equip Matalassé tingui un porter probablement de garanties pels propers 8, 10, 12 anys. És a dir, l'Atlètic de Madrid va molt fort a la recerca de Joan García per recomanació de Santi Denia. Sembla que l'Atlètic de Madrid s'ha escoltat també de bona manera el que els ha explicat Santi Denia i que estan força convençuts, com a mínim, d'intentar fitxar-lo.
Molt bé, doncs és una notícia interessant i important, no sé si dir que preocupant per als aficionats de l'Espanyol, l'Atlètic de Madrid, al darrere de Joan García com a possible relleu a mig termini de Jan Oblak.
Ah, però és que si no fitxa l'Atlètic de Madrid, fitxa algú altre,
Sí, sí. Hi havia l'Arsenal abans de tancar el mercat.
Ja el pot gaudir, que serà l'últim any a l'Espanyol, segur.
És probable, però mira, ja tens un altre equip potent, important, que li va al darrere. Us preguntaria per Joan García, però és que anem tardíssim amb això que ha passat al Metropolitano. Sergi, Sònia, us preguntaria on heu sopat a Sevilla, si ha valgut la pena l'experiència gastronòmica, però no tinc temps, o sigui que bona nit.
Un altre dia.
Bona nit.
Adéu. De Sevilla a Vigo. Celta 1, Girona 1, aquest migdia, Balaïdos. Eduard Solà, bona nit.
Hola, què tal, Xavi, bona nit.
Xavi Soler, bona nit.
Bona nit.
S'ha avançat el Girona a Balaïdos amb un gol d'Angel Herrera a la primera part, però el Celta empatat, Iago Aspas a 10 minuts pel final, un punt fora de casa, que és bo, però no sé si tens la sensació que el Girona no acaba d'arrencar, Edu, no acaba de rodar del tot.
Sí, 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 aquesta és la sensació. Mira, ara ho contàvem també fa una estona amb en Xevi i amb els companys dels mitjans de comunicació, que si el Girona hagués guanyat la setmana passada el Rayo Vallecano, avui aquest punt era molt i molt bo, perquè fer 4 punts en dues jornades contra Rayo i Celta hagués estat un salt de qualitat d'un Girona, que és veritat que ha començat molt bé, perquè els 4 minuts, segons comentava en Marc Domènech a la transmissió del Girona, ja havia tingut les dues oportunitats. Una molt clara de Ángel Herrera, després d'una bona jugada amb Sigankov, que atura el porter Guaita, i després Abel Ruiz amb un cop de cap a la sortida d'un córner ha rematat fregant el pal dret de la porteria de Guaita. Després, però, el Celta ha tingut les seves oportunitats i a partir del gol de Ángel Herrera, a la segona meitat, el Celta ha pressionat fins que ha arribat el gol de Iago Aspas i ha aconseguit el gol de l'empat, i després el Girona ha patit, però també és veritat que Sigankov ha tingut l'oportunitat de fer l'1-2.
Sí, senyor. Ja cap al final. Xevi, s'ha lesionat de Liblin i Oriol Romeu. Se sap què tenen?
No, no exactament. El que passa és que sí que sabem que especialment preocupant és la lesió d'Oriol Romeu. Ja ens han dit que ell ha notat un crec a la zona de l'isquiotibial, que es temen i pràcticament poden assegurar que és un trencament. Caldrà veure en quin grau i caldrà veure també la seva absència, la seva baixa, tot i que ja assumeixen que serà, com a mínim, propera al mes. Per Dali Blin són més optimistes. Ell ja havia avisat a la primera meitat que tenia sobrecarregat el bessó. El canvi, evidentment, era perquè no podia continuar, però també era molt per precaució. El jugador podia haver seguit una estona, però l'haver avisat ja han fet el canvi per fer aquesta prevenció. És veritat que no el descarten del tot per poder jugar dimecres amb el Feyenoord, però, vaja, és pràcticament impossible que pugui jugar.
Què ha dit Mitchell, Xevi, després del partit?
Doncs mira, és veritat que quan ens el trobem després d'un partit com el d'avui, sempre tenim el dubte de saber si veu el got mig ple o mig buit. Avui, igual que el dia del Rayo, l'ha vist mig ple. Això sí, lamenta la falta de gol, però està content, diu, amb aquesta paraula que ara està molt de moda per ell en les rodes de premsa, que està content amb el rendiment.
Jo crec que és un partit de poder a poder. A pesar de que nosotros quizás hemos tenido alguna ocasión más clara, me voy contento por el rendimiento. No por el resultado, pero creo que el resultado es justo. Pero me voy contento con el rendimiento porque creo que, a pesar de que somos un equipo que sin balón sufre, hoy hemos conseguido defender bien en muchos momentos.
Edu, avui es prilla el colombià ni un minut.
Sí, avui he estat a la banqueta, semblava que havia de sortir, però com ha explicat en Xevi, Solís ha estat al canvi per Ángel Herrera i espero que estigui a la banqueta, però també hem de tenir en compte que dimecres hi ha partit de Champions i segurament Esprilla serà titular.
Quin ambient respireu de cara al partit de dimecres a Montilivi contra el Feyenoord, el primer de la història del Girona i de Girona a la Champions?
Home, és un ambient especial, perquè sí que és veritat que Mitchell diu que i el club consideren que la prioritat és la Lliga, però realment en tenen moltes ganes. Tu vas per Girona i la gent parla de si els hi ha tocat l'entrada, no els hi ha tocat l'entrada, veurem què és el que passa, però si ens assenyim el terreny de joc és una bona oportunitat perquè el Girona aconsegueix els seus primers punts en el primer partit de la història. Farà gràcia això de veure Montilivi amb la pilota de la Champions al bell mig del camp.
I l'himne és un moment més, ja
sobretot
sabeu.
Sobretot a casa.
Sí. És un moment especial, és únic, és icònic, i la veritat és que aquí la UEFA des de fa molts anys va trobar la manera d'ambientar els partits de la Champions. Et diria que gairebé inigualable.
Sí, vam veure plorar gent a París quan es cantava l'himne i quan hi havia la pilota aquella al mig, no? Doncs sí. Segurament a Montilivi en veurem molta més gent plorant.
Dimecres a 6:45 és el partit,
sí,
eh?
Sí, és horari de tarda, sí.
Hi haurà Tot Gira amb la transmissió del Girona, amb l'Eduard Solà i el Xevi Soler i companyia. Gràcies als dos, bona nit.
Adéu.
Bona nit. L'último partido contra el Alavés, ya habíamos cambiado ahí.
És Ancelotti, no sé, roda de premsa al Metropolitano.
Os dais dato cuenta de esto. Después, en la segunda parte, he cambiado porque...
De moment, Arbu no vol fer cap comentari de qualitat sobre l'aturada del partit pels llançaments.
No, ja ha volgut entrar i la sensació és que es mossega la llengua i diu que ell se centra en el lloc en què té control, que és el tema esportiu.
Durante 60 minutos, hasta el gol de Militao, hemos visto un juego bastante plano por parte de los dos equipos. No sé qué era lo que buscaba usted en el planteamiento del partido, si era quizás bé, no cometen errores. Li pregunta
pel partit, que ha donat molt poc de sí, aquest Atlètic de Madrid 1, Madrid 1.
I ha dit també que l'àrbitre ha actuat correctament, però poc més.
Doncs m'ha semblat força assenyat Ancelotti. Si diu alguna cosa molt interessant sobre els incidents, l'intentem escoltar. Mirem d'escoltar-lo, d'acord, Roger?
Molt bé.
Baixem un moment i quan tornem, en només un minut...
Luego van saliendo cosas que no son verdades, que yo no quería operarme y tal, y que yo cobro, no sé, cifras muy elevadas, como 37 millones y tal.
Escoltarem Frenkie de Jong, que avui ha sortit sobretot a desmentir en una entrevista als mitjans del club, sobretot a desmentir. També ha dit quan preveu poder tornar a jugar. No jugar des del mes d'abril per una altra lesió al turmell. Ara el sentirem.
Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos. A Mundo Deportivo, ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot. Catalunya Ràdio és líder en podcast i aquest dilluns celebrem el Dia Internacional del Podcast.
Intentarem posar llum a la fosca.
No et perdis els nous episodis de Crims, l'esport més inèdit de Barça Reservat.
La veritat és
els millors documentals amb Garbo, Extrema Catalunya, El Mar Mur, El Servei Públic de Gent Normal,
La Gran Pregunta
Pop-up i A. Podcast infantils,
una dona,
em van fer història, Som com som, o l'entreteniment del llindar.
Un catàleg amb ficcions, cultura, entreteniment, divulgació, esports. Benvinguts a la gran factoria de l'àudio, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
el 4.053, 0, 4, 0, 5, 3, de la sèrie 3.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Subestimamos a la gente, cargamos a la gente, provocamos a la gente y la gente se enoja. Claro, la gente no tiene otra forma de hacerlo, de mala manera, que no está bien, pero evidentemente nosotros también tenemos que, desde el lugar de protagonistas que tenemos, buscar tener calma, entender las situaciones, que uno puede festejar el gol festejándolo, pero no festejándolo mirando la tribuna, cargándola, haciéndole gesto así, porque la gente después se enoja.
És Simeone, a DAZN, és una vergonya el que acaba de dir Simeone, responsabilitzant a Courtois del que ha passat al Metropolitano. A veure...
Vale. Le hemos visto que usted se acercaba, lo hacía el capitán Coque, lo hacían Jiménez, bueno, veíamos también, les pedía calma, tranquilidad, ¿cómo ha sido?
Lo que dijimos, me pareció correcto lo que hizo el árbitro, con Carlos dijimos lo mismo, que el partido si se tiene que suspender, que se suspenda, no está bien, no está bien, pero nosotros somos los que protagonizamos esas situaciones, la gente no se enoja sola, la gente se enoja por algo, y nosotros ayudamos que la gente se enoja, muchas veces... Tenemos que calmarnos, no justifico lo que hicieron, pero entiendo que nosotros también podemos ayudar más y no lo hacemos.
No estás ayudando.
¿Usted no cree que hay... evidentemente esto no se puede generalizar porque estábamos aquí, la gente del Atlético de Madrid, de hecho, pitaba esa acción, ¿eh?
Totalmente.
Todo el Civitas Metropolitano.
Totalmente.
Pero ¿no cree que hay cierta... no sé si sector, contada la gente, porque decía que son 4, que no deberían estar en un estadio
totalmente
de fútbol?
Hay que tratar de individualizarlos y aquellos que hayan sido, que no vengan más. Porque nosotros no necesitamos ese tipo de gente. Nosotros necesitamos la gente que alienta, la gente que está, la gente que
El Frente Atlético és un grup que formen uns quants centenars o milers d'aficionats. El futbol, després d'escoltar això, ens interessa poc. I baixa les declaracions de Simeone, que no el vull sentir més. El Frente Atlético té morts a la seva cartera. Com els Boixos Nois. Però els Boixos Nois ja no trepitgen l'estadi del Barça des de fa molts anys. Com la majoria d'ultrasurs no trepitgen el Santiago Bernabéu. Els del Frente Atlético hi van i no deixen d'anar-hi. I no es pot justificar que perquè un jugador miri i faci un gest comencin a caure-li una pluja d'objectes que, insisteixo, avui Courtois ha tingut sort que cap d'aquests objectes li obrís el cap. I l'àrbitre ha tingut la xerra d'aturar el partit perquè es donés transcendència que aquest tipus de situacions no es poden permetre. I el que tampoc no es pot permetre, i ja que alguna vegada han entrat d'ofici per sancionar algun tipus de declaracions, no sé quin jugador li van caure 3 o 4 partits de sanció, a Gallà, per posar en dubte l'honorabilitat d'un arbitratge, aquestes declaracions de Simeone em semblen lamentables i algú hauria de fer alguna cosa. Però vaja, va. Anem amb el Barça, que ahir va perdre 4-2 al camp de l'Osasuna. Primera derrota a la Lliga de la temporada. Hansi Flick va decidir fer rotacions. Van descansar Íñigo, Valde, Rafinha i Lamine Yamal. Tenim poc temps, però hem d'analitzar-ho. Us va semblar que les rotacions se li van anar una miqueta de la mà a Hansi Flick, Uri?
Aviam, el que millor sap... Nosaltres no sabem com estan els jugadors de cames. Això ho saben els entrenadors, els preparadors físics, els fisios. Avui hem vist, per exemple, que el Celta-Girona, el Celta, el millor jugador l'ha deixat a la banqueta, que és Iago Aspas, el Girona ha deixat el millor jugador, que és Brian Gil, a la banqueta. Demà el Villarreal, a Ayoce, per unes petites molèsties, no va ni convocat. En general, tots els equips estan fent rotacions. El que sí és cert, que els dos propers partits, anar a Pamplona sempre és complicat, és una sortida difícil, contra un equip que t'abreda molt, i si jugues amb aquest equip, tens molt risc. El proper partit que juga el Barça és un partit que guanyarà 5-0, amb la gorra.
Tots ho veieu molt fàcil. Ahir el Bernat Soler també golejava contra el Young Boys, amb la gorra.
El Young Boys és pitjor que l'Anvers. Només et dic això.
El Barça va perdre contra l'Anvers l'any passat.
Però a casa va guanyar
5-0. Sí.
Però també és difícil deixar la Lamine Yamal i a Rafinha a la banqueta en un partit amb la música de la Champions. Que això són coses que els entrenadors han de gestionar. Flick va prendre un risc, també el va prendre a Villarreal i li va sortir bé. Ahir va tornar a prendre i li va sortir malament.
El risc, Ricard, Jordi, Sònia, és la Lamine Yamal?
I el tal risc com està l'equip, sí, Rafinha, no? També, per mi.
Sí, és a dir, el risc és triar 3-4 jugadors que són bàsics en el teu esquema a la vegada. Però tal com diu l'Oriol, és que és molt fàcil parlar postpartit. I a postpartit tots podem dir que efectivament se li van anar una mica la mà amb les rotacions. Però si li hagués sortit bé, si l'equip, el segon gol, per exemple, no hagués pujat al marcador, l'equip hagués pogut remuntar, doncs ara parlaríem d'una altra cosa, parlaríem d'una gran gestió de Flick. Tot i així, jo crec que ha tingut partits per anar triant el moment de descans, però també té raó l'Oriol que probablement si el tria ahir és perquè Rafinha potser el va veure tocat, perquè a la Lamine Yamal ja li tocava i no podia o no tenia elecció.
Clar, però estan absolutament d'acord amb el que diu l'Oriol, que qui millor coneix com estan els jugadors és l'entrenador. Clar, si Rafinha ahir està que no pot dir fava i Lamine Yamal també, potser és perquè van jugar contra el Getafe. Jo ja no me'n vaig al Young Boys perquè no sé si són tan ràpids com diu Flick o no. Però sí que sé que el partit difícil d'aquesta setmana no era el de dimarts. Això sí que... Jo ja entenc que tal com té la plantilla, si els ha de fer descansar els tres de cop, doncs mala sort, és que té la plantilla com la té. Per mi l'error és, i no ho dic a postpartit, jo ja ho vaig dir abans del partit, per mi l'error és triar Pamplona, que ja saps, per història, que serà un camp difícil. No sé si per perdre'l com el vas perdre, però vaja, jo crec que aquí sí que, sense carregar naulers, vull dir, aquest home ha de prendre decisions, i la va prendre així, i tal dia farà un any, però per mi és equivocat.
Ricard, a tu les rotacions de Flick... ja et van semblar bé.
Tot el que dieu té un sentit comú indiscutible. I si tirem uns dies més enrere i anem a Getafe encara més, la coincidència d'Íñigo, Rafinha i Lamine Yamal, sobretot pel que fa Rafinha i Lamine Yamal i el rendiment ofensiu. Però com que jo entenc que les rotacions mai no poden ser perfectes, jo li compro. Jo crec que forma part de la mirada llarga d'un entrenador. Jo crec que també se li va la mà a Villarreal. El que passa és que el Barça guanya 1-5.
en un partit que no era un partit d'una 5.
No, no era per una 5.
Vull dir que jo entenc que sempre podem anar al detall i que tot el que dieu és indiscutible, però que jo pago el peatge.
Mm-hmm. Àlex Almas, com estàs?
Bona nit, molt bé, què tal?
Hi ha alguna manera de no trobar falta o de trobar falta menys la Minya Mal quan Hansi Flick decideix donar-li descans?
No hi és, perquè la Minya Mal a dia d'avui és tan diferencial que per obligació l'has de trobar a faltar. A risc de que em digueu exagerat, per mi està entre els 5 millors jugadors del món ja, i en un futur, doncs, si tot va normal, ha d'estar a dalt de tot, no? Per tant, és impossible. Dit això, sí que podria haver-hi alguna manera de minimitzar, no? És a dir, el problema de trobar a faltar tant a la Minya Mal és el seu nivell, però també perquè el Barça no té cap altre perfil com la Minya Mal. Per tant, a mi l'única cosa que se m'acudeix per intentar minimitzar això és pujar o acostar Pedri per darrere de Lewandowski, o acostar Pedri a l'àrea, o l'altra, que aquesta sí que ja és fer volar coloms, no? És que Ansu Fati tornés a un nivell semblant al que estava.
De moment només ha jugat uns minutets al camp del Mónaco i la resta de partits els ha vist des de la banqueta.
Pesarà desapercebut pel resultat, 4-2. El gol que marca Lamin
és un golarro.
És extraordinari.
És brutal.
Brutal.
En què troba a faltar el Barça, la Minya Mal, o qualsevol equip, la Minya Mal, en el desequilibri, la bona presa de decisions, en els gols que ara sí estan apareixent?
Sí, en tot plegat, en la generació de joc ofensiu. Tingues en compte que ahir, en els minuts on no hi ha Lamin, el Barça només fa dos xuts a porteria i quatre regats, sobretot en el regat i en el desequilibri, eh? El desequilibri propi, i després en una altra cosa que no es parla massa, però és la capacitat que té Lamin per juntar rivals, no? És a dir, sempre se li busca per defensar-lo un 2-1, un 3-2, si fa amb Koundé, i per tant això allibera els jugadors més propers, no? És a dir, que és de manera directa que et genera moltíssim, perquè té impacte a cada partit, i de manera indirecta també et millora els altres companys.
Pedri, has parlat de Pedri, que el pujaries una posició d'aquestes tres al mig del camp, més cap a la zona de la mitja punta, per pal·liar una mica la falta de talent quan no hi és, quan no juga la Minya Mal. Ahir va jugar a la posició 2,
sí,
al costat del mig centre, una mica més avançat. Va provar moltes passades en profunditat, i potser van ser masses. A tu, tenint en compte això, Et convenç més un Pedri en una posició més endarrerida d'interior o més avançada de mitja punta?
A mi m'agrada en la posició 2, però sempre i quan hi hagi un mitja punta pur per davant. Ahir va conviure amb Pablo Torre, i la veritat és que Pablo Torre, diguéssim que no va tenir continuïtat en el joc, allò que parlàvem la setmana passada, no? Però, i segurament per això va tenir la sensació, entre línies no es creava massa perill, que el Barça es va solapar molt posicionalment, que no hi havia la mini, que no generava, va tenir la sensació de que havia de fer coses de més risc, no? Però la veritat és que ho va fer massa. Ahir el Barça fa 144 pèrdues de pilota, que és la xifra més alta de la temporada, en perd 33 a camp propi, i d'aquestes 33, 7 acaben en remats d'Osasuna. I en gran part moltes van venir per Pedri, perquè jo crec que va intentar voler atacar la profunditat massa ràpid, en passades per sobre la defensa o en passades massa verticals.
Mm-hmm. A veure, interessant aquesta d'Àlex Almas sobre el percentatge augmentadíssim de pèrdues ahir al camp de l'Osasuna, que va generar, i ho comentava el Ricard Torquema ahir a la TDT, moltes tornades, molts contraatacs o atacs de l'Osasuna que generaven a partir d'una pèrdua del Barça. Ara sí toca escoltar Frenkie de Jong, que avui ha ofert... Bé, avui s'ha publicat una entrevista de Frenkie de Jong als mitjans oficials del Barça. Pel que expliquen, ha estat una decisió consensuada. De Jong ha cregut que era un bon moment per explicar-se, i el club també han considerat que era un bon moment. El més important és que, si no hi ha contratemps, demà, 160 dies després, De Jong rebrà l'alta mèdica i estarà disponible per a Hansi Flick per dimarts al partit de Champions contra el Young Boys a Montjuïc. Però, Roger Bus, a veure, rescata'ns el més interessant del que ha dit De Jong.
Mira, ha desmentit rumors d'informacions, d'entrada ha explicat per què no s'ha operat.
La gent estaven hablando mucho de si tenia que operarme o no, si el club ha dicho que tenía que operarme, sí, y que yo no quería, que no es verdad, porque nos hemos quedado todos, toda la gente del club, todos los médicos del club, nos hemos quedado de acuerdo que no operarme sería la mejor opción. Entonces no entiendo muy bien de dónde salen esas cosas, pero no es verdad.
5 mesos de baixa, potser s'entén d'aquí. Què més ha dit De Jong?
Doncs mira, sobre el seu salari, ha desmentit també que cobri tant com a vegades algú, algun mitjà, ha dit que cobrava.
El tobillo es un caso delicado, es difícil, pero voy mejorando ahora y espero que estoy cerca de volver con el equipo.
Aquest era De Jong explicant que està a prop de tornar amb l'equip. Segurament demà li donen l'alta mèdica. També ha desmentit que cobri 36 milions d'euros. Pel que sabem, les dades del contracte d'aquesta temporada de Frenkie De Jong, Roger, són 19 milions d'euros fixes, més un 4 d'un bonus de fidelitat, que són fixes.
Més dos en possibles variables si juga el 60% de partits, si està en condicions.
Aquests que són probables.
Sí, que en total,
o sigui, en total 25
serien 25 milions.
Sí. 36 o 37 són 25, que no està malament.
Quan diu De Jong que no sap d'on surten aquestes coses, bueno, que sabia que surten del club.
Surten del club, evidentment.
I no només del club, Uri.
No només del club. Hi ha especialistes que ha consultat De Jong, com a mínim dos aquí a la ciutat de Barcelona, que li han recomanat operar-se. Un a l'estiu i l'altre fa tres setmanes.
Jo em referia al tema de l'operació i al tema de les xifres. Perquè crec que va ser el passat estiu, no?, que va haver una reunió entre gent important del club.
Fa dos estius,
sí.
Mateu Alemany, ja ho pots dir, que va ser Mateu Alemany qui va cantar la Traviata i totes les xifres del contracte de Jong les pròximes temporades.
Ja per escrit, no?
Perquè li interessava explicar-ho, perquè el volíem vendre al Manchester United. Tenim tres minuts. I en tres minuts heu de respondre tots la pregunta següent. Us genera algun dubte el retorn a reaparició de Frenkie de Jong ara al Barça de Hansi Flick quan sembla que la cosa flueix, el futbol de l'equip flueix, Uri?
No, especialment.
No, ni confies, que no trencarà cap dinàmica.
Jo crec que em veia de jugar igual de bé el Barça.
Uh-huh. Sònia?
Jo, de fet, a la pregunta que feies de fet via Twitter avui al Club de la Mitjanit, tinc ganes, a més, de tornar-lo a veure, perquè a més crec que l'equip el necessita, és a dir, la plantilla no es pot permetre el luxe de dir no necessito que no torni Frenkie de Jong tenint en compte les peses que té ara mateix Flick.
Mm-hmm. Jordi?
D'acord amb la Sònia, jo he perdut gairebé tota esperança que de Jong sigui el que prometia quan el van fitxar, però és que tal com està la plantilla del Barça, no només crec que ha d'ajudar, sinó que crec que hauria de ser important fins i tot.
Ricard?
Té un repte, per mi el repte definitiu com a blaugrana.
L'última oportunitat?
Si vols veure, si vols fer amb aquest titular, sí, jo més... crec que jo no crec que n'hagi perdut d'oportunitats. Crec que ens ha ensenyat una manera de fer i ara el Barça de Xavi s'hi va adaptar molt a ell. Ara li toca a ell adaptar-se al Barça de Flick.
Àlex Dalmas?
No, jo no tinc dubtes, tinc moltes ganes de veure'l i crec que amb la manera de jugar de Flick veurem un molt bon De Jong.
Convidat sorpresa, inesperat i d'última hora. Marc Guillem, bona nit.
Hola, bona nit.
El Marc Guillem és periodista, el coneixeu perquè fa uns quants anys seguia el primer equip del Barça, Barça TV, després ha estat i encara hi és a RAC1, a les transmissions del Barça a jugar a RAC1 amb el Pou, però té molt talent per fer documentals i és un dels responsables del documental de Luis Enrique, que estrena en unes hores Movistar. Què es diu el documental, Marc?
No tenéis ni puta idea.
No tenéis ni puta idea. Fa una estona m'has enviat un WhatsApp. És idea de Luis Enrique. Fa una estona m'has enviat un WhatsApp dient que no calia que et féssim entrar perquè havia passat el que havia passat al Metropolitano. T'agraeixo moltíssim el WhatsApp perquè m'has deixat molt més tranquil i permeto opinar sobre De Jong i prometem a la gent que diumenge vinent, perquè més aquí el Ricard Torquemada i l'Oriol Domènech el coneixen molt bé, a Luis Enrique, comentem el documental després de veure el primer capítol. Et genera dubtes De Jong o no?
Algun. Sí, home, porta molts anys i no ha acabat de fer aquest pas. Esperem que arribi ara. Ara hi ha una dinàmica positiva, però sí que em genera algun dubte, sí.
Molt bé, Marc. Diumenge que ve tens cita, d'acord? Esperem que no passi res al partit de les 9 del Plus i ens esteroti tot el programa. Però vaja, que tenim moltes ganes de veure aquest documental. No tenéis ni puta idea que jo, quan arribi a casa ara, miraré si ja l'han penjat a la carta o no. M'he d'esperar fins demà al vespre, d'acord?
Vinga, perfecte, moltes gràcies.
Gràcies, Marc, i gràcies a l'Oriol Domènech.
Fins la propera.
A la Sònia Gelmà.
Bona nit.
Al Jordi Costa, al Ricard Torquemada, a l'Àlex Delmas.
Tenim deures, no, Xavi?
Bona nit. Sí, home, o aquesta mateixa nit o demà a la nit, primer capítol del documental sobre Luis Enrique, que sé que especialment a tu et fa il·lusió i et sembla molt interessant de poder veure. Fins la setmana que ve.
Bona nit.
Adeu.
Bona nit. Grades tant que quan ens creuem pel carrer i faig tard, faig veure que ningú m'espera, que exigim la primavera, també aquest any
Moment de tancar l'edició del Club de la Mitjanit d'aquest diumenge, sempre amb Mishima, avui amb Miquel a l'accés 14, i agrair la feina a l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, el Javi Moreno a l'estudi 1, el Xavi Vall i el Xavi Clemente al control central, i el Roger Busal, Sergi Andreu, la Sònia Olear, l'Eduard Solà, el Xevi Soler i el Francesc Ripoll a la redacció. I el record especial d'avui és per al Joan Tenes. El cognom segur que us sona, el Joan Tenes és el pare de l'Arnau Tenes, el porter del PSG, format al Barça, or olímpic amb la selecció espanyola als Jocs de París. Aquesta setmana a Catalunya Ràdio hem estrenat un documental del podcast Records per recordar les medalles catalanes a París, i si hem pogut comptar amb el testimoni fantàstic de l'Arnau Tenes és gràcies al seu pare, que a més de ser exporter de l'Espanyol als anys 80 en Kono i un fantàstic arquitecte, és una gran persona de les que tens sort de trobar-te algun dia gràcies al futbol. Bona nit i que passeu bona setmana. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.